paraula als grups municipals sobre aquesta qüestió per part del Partit Socialista, Juanma.
Bé, una vegada més ens trobem davant d'un cas de violència de gènere, una lacra que costarà molt d'erradicar totalment. Des del nostre grup li donem ànims, recolzament a la família i als amics de la víctima en aquest cas, i res a dir, a veure si aconseguim entre tots treballar perquè tot això no tinguin notícies com aquestes més.
Gràcies per part del grup de Junts.
Bé, bon vespre a tothom. Per part nostra ens sumem a les mostres de solidaritat a condemnar aquest tipus d'agressions i fer la reflexió sobre si per evitar que això es torni a repetir caldria reforçar i endurir les penes quan hi ha aquest tipus d'agressions i també reforçar l'educació, els valors, el transmetre doncs, una actitud de respecte i d'igualtat cap a totes les persones perquè no es repeteixin fets com aquests. Per tant, doncs, reiterem el suport a la víctima i a totes les víctimes dels casos d'aquest tipus de violència, el suport al seu entorn familiar i amics i la condemna més ferma aquesta i totes les agressions. Gràcies.
Gràcies. Per part del grup d'Esquerra, Judit.
Bon vespre a tothom. Des del grup d'Esquerra Republicana volem condemnar la brutal agressió sexual patida per la noia de 16 anys a Igualada el dia de Tots Sants i enviar tot el nostre escalf a la família i amistats i mostrar un cop més el nostre rebuig ferm i absolut davant qualsevol tipus de violència masclista.
Gràcies, Judit. Pel grup de regidors de govern, Núria.
Bé, en nom de l'equip de govern, en especial com a regidora d'Igualtat, volem mostrar tot el suport a la víctima que aquesta nit ha sigut agredida sexualment. Rebutgem aquesta nova agressió, avui és ella, demà pot ser qualsevol de nosaltres, així que tot el suport a ella i a la seva família i també la condemna als agressors o a l'agressor o als agressors d'aquesta noia.
Gràcies. Passaríem, doncs, no hi ha cap més assumpte d'urgència, el segon punt, i que quedi patent la repulsa en aquest acte per part de l'Ajuntament de Montblanc. Començaríem pel segon punt, que és aprovar l'acte de la sessió ple ordinari de 8/2021.
Si em permets, alcalde, hi ha un primer punt, que és apreciar l'urgència. S'han incorporat dos punts d'urgència en el ple ordinari i s'hauria de votar per part del ple la incorporació d'aquests dos punts per si... Per tant, s'haurien de votar aquests dos.
Són els punts que fan referència a les modificacions que es proposen per les ordenances sobre els temes de comerç que us ha passat l'interventor a tots els regidors. Votem a favor d'aquests dos punts? Sí.
Sí, voldríem demanar la paraula per fer un comentari sobre aquesta qüestió. Doncs dir que de nou tornem a introduir punts del ple per via d'urgència i tots sabem que les ordenances s'aproven a final d'any, per tant és una qüestió que era coneguda i no es va preveure per part de l'equip de govern un calendari per poder tractar en profunditat aquestes qüestions. Sí que és veritat que hem tingut reunions, que inicialment doncs, no es va concretar les propostes i el redactat final ha arribat fa molt poc, però fins i tot després d'endarrerir una setmana al ple ens trobem això, que entren a l'ordre del dia, que el redactat l'hem rebut fa ben poques hores per part de l'interventor i creiem que si l'equip de govern vol tenir uns suports en un futur s'hauria d'esforçar una mica més per treballar els temps i per tenir més marge de negociació i entesa. Fet aquesta puntualització, dic que votarem a favor de la inclusió dels punts a l'ordre del dia. Gràcies.
Juanma, que has demanat la paraula. Et volia dir que el teu punt que vam parlar dels cotxes elèctrics van dir que no es posa perquè ja està en les ordenances ja és vigent en les ordenances actuals sense límit.
No, sense límit no, a mi m'han dit el 50 i a les ordenances està el 50%, 25% pels cotxes híbrids.
Bueno, però els elèctrics és el 100% sense límit de preu. Bueno.
No està, i no, a mi al base m'han dit el mateix, 50%.
Bueno, no sé, no, ser interventor, digues tu com està, ah, que n'has dit.
Actualment, bona tarda, està regulat el 50% dels elèctrics, 50%.
Sí, actualment el que figura és això, 50% i 25% per cibris. Jo els cibris no els tocaria, però la meva condició va ser posar el 75%, que estem a la mitja de tots els ajuntaments del voltant. N'hi ha alguns que estan al 94, però bueno, entenc que amb el 75 ja estaria bé.
A mi m'ha dit l'interventor que això aquí no es pot modificar, eh?
I tant.
No sé.
I tant que es pot modificar.
Jo li he demanat que fessin el 75% i ell m'ha dit que això aquí està ja codificat i que no es pot modificar. No sé, eh? Home, jo la meva intenció era... jo la proposta que li vaig fer era el que vam quedar al 75% per cotxes de més de 25.000. M'ha dit que posar aquest topall de més de 25.000 o menys de 25.000 no era possible i que això estava codificat d'aquesta manera.
Home,
però,
a veure,
però jo no m'hi poso, eh?
Posar un tope mínim, has dit mínim, no? De 25.000 jo lo veig una mica absurd. Perquè, primer, tots pugen pel damunt de 25, no n'hi ha un per baix de moment, i aquest requisitor no ho té ningú ajuntament. Té la condició de que sigui 100% elèctric. I ja està.
A mi em va arribar la proposta, la tinc a baix, la puc portar. La proposta era de fer el 50% amb el límit de 25.000 euros com a màxim de preu de venda del vehicle. Aquesta és la proposta que va arribar a intervenció.
El 75%, no 25%.
La proposta que va arribar a intervenció és el 50%, però ho tinc a baix, en tot cas puc consultar-ho.
Era la proposta que havíeu fet, que em vau passar des d'Esquerra Republicana. És el 75%, sí, home, sí.
A ver si nos ponemos de acuerdo, porque si nosotros nos entendemos y somos dos, mal vamos. A ver, aquí la propuesta mía fueron dos y fueron muy claras. Una era favorecer, incitar... A ver, aquí a la llarga se ha de buscar un equilibri, como tienen países nórdicos, que es quan tu te compres un coche nou porque necessites o porque vols, que tinguis l'oferta en igualtat de preu. O beneficis, com ocorre en molts països. Llavors, si des de l'Ajuntament, dels ajuntaments, no treballem per fomentar això, no farem que la gent tingui la voluntat de girar a l'hora de comprar un cotxe i comprar un cotxe elèctric. I això és un punt que s'està tractant tots els dies pels governs i per tot, i tenim que treballar. Llavors, l'opció era aquesta, pujar fins a un 75% el benefici dels cotxes puros 100%, i l'altra qüestió era la reducció de les traves a l'hora de legalitzar qualsevol instal·lació de consum i autoconsum. Hi ha moltes traves per obtenir la subvenció. Si n'hi ha subvenció, la gent s'ho repensarà i optarà per fer autoconsum, on sigui possible. Entenem que n'hi ha llocs on és impossible estèticament o per un motiu que sigui, però tenim que favorir això. Si no posem algo que ja cridi l'atenció, no farem res. I això és necessari, és que estem en un problema climàtic i que hem de començar tots a treballar per això.
Jo, si voleu votar l'urgència i després quan toqui en parlem, i jo m'aniré de manera que se'm deixi un minut, que aniré a buscar els papers, que és la proposta que em vau presentar d'altres, que era el 75%.
El document que vam presentar la proposta oficial finalment vam treure-la perquè l'actual ordenança
ja ho aniré a buscar,
ja parla de 50%
amb el membret d'Esquerra.
No, quedava entrant.
Hi ha un punt dels que vau entrar amb el membret d'Esquerra a Corts per Montblanc,
la proposta,
que posava el tema,
bueno,
que
finalment la proposta que vam registrar a l'Ajuntament, perquè després de treballar i això, l'ordenança actual ja posa que el 50% de modificació...
Si jo ja estic conforme amb el 75, dedica, si em van dir el 50 és perquè em vas dir, interventor, que estava ja tipificat amb el 50% per ordenances que hi havia des de base. Doncs, i que això aquí no es podia modificar, perquè ja et vaig presentar el paper que em va donar del 75%, que és el que vam quedar.
A veure, si em permeteu, jo el que he comentat és que des de base, que és qui porta la gestió i recaptació de l'impost, se'ns ha dit, perquè la proposta era anar acompanyada de la limitació del preu. Llavors, des de base ens han dit que posar una limitació en el preu és complicat des del punt de vista tècnic, perquè no hi ha cap pàgina web oficial on puguis consultar quins són aquests preus. Llavors, s'ha de definir molt bé quin és el preu de venda de cada vehicle, perquè hi ha compravendes, hi ha vehicles de segona mà que poden quedar per sota d'aquest preu i poden haver, pot ser un niu de problemes, realment, o de reclamacions. Llavors, a mi la proposta que em va arribar és amb limitació de preu. Jo el que vaig dir és que amb la limitació de preu veig complicat, i base amb el beneplàcit de base, que implantar això amb la limitació del preu.
Vale, perfecte, amb això ho entenc, però no estic d'acord en posar un límit de preu. A veure, els cotxes elèctrics avui en dia valen el que valen, doncs agafa extras, però si vols que entri per al pla Moves 3 has d'estar dintre de la línia. Màxim 47.000 euros abans d'IVA. Sigui el cotxe que sigui, esperem que l'any que ve d'alguna manera tot això baixi i puguem tindre a l'abast cotxes de 25-30.000 euros. Avui no és possible. I si comencem a treballar, tenim que treballar. I posar això que t'han dit al base és normal, perquè no es pot posar avui no es pot posar un barem, o posar un límit, ni llavors és, si estem d'acord en ampliar aquesta bonificació al 75%, és simple, podem aprovar-ho, no?
No ho sé, és que jo ja he demanat que primer votem l'urgència i que després ja passarem a la discussió. Ara, si volem posar la discussió ara, us demano un minut, me'n vaig a buscar el paper, la proposta que vam discutir l'altre dia.
Però nostra no era. Què? Nosaltres no la vam entrar en cap moment del vehicle elèctric.
No. Igual, igual la van passar a ells al nom meu, que jo no vaig deixar.
Nosaltres vam demanar el 70%. Nosaltres vam fer la proposta. Però d'això, jo sí, és el 70%. Sí, sí, vau fer del 75% de l'impost de l'impost d'obertura d'establiments i la bonificació de les botigues de Montblanc que anaven a Cricània, a Terrània, qualsevol d'això del turisme. Bueno, aquestes eren que les vam acceptar. I l'altra proposta que vam dir que quedava el 25%, que ho vam parlar, i vam dir que era el 75%, que tinc l'apunt allà. Jo he parlat també amb ell i em va dir que no podíem posar ni límits al màxim, ni que estava especificat que era el 50%. Si tenim que posar el 50% i tu em dius que no hi ha problema de que posem el 50%, que no està limitat per les ordenances de base que han dit que això aquí seria molt complicat per ells i tot això, per mi posem el 75%, no tinc cap inconvenient, però tu em vas dir que a base tenien estipulat que era un programa global de tots i que era el 50%.
Val? Si estem d'acord en que sigui el 75%, jo crec que es pot tirar endavant.
I votem l'urgència i debatrem els punts quan vale.
I el sí. tema de la reducció...
Torna. Has de votar l'urgència primer.
Sí, però perdoneu, punt de vehicles elèctrics no hi ha cap punt al ple. Per tant, hauríem de votar l'urgència d'incloure un punt per poder parlar d'aquest punt, perquè ara no hi és.
Sí, hi és.
No, una ordenança que parli sobre bonificació de vehicles elèctrics no hi és.
Bueno, perquè tu em vas dir que no calia que ho votéssim perquè hi ha l'ordenança de base que ja indica que és el 50%. Jo ja no sé què més fer, vull dir, ja he treballat això, ho he intentat arreglar, no, vaig trucar a la Raquel, no ho sé, vull dir, jo si es vol fer aprovar l'urgència i votar el 75% de l'impost de circulació dels cotxes elèctrics i estic conforme, sense límit. Tu em vas dir que això aquí no es podia votar. Si em dius que es pot votar i modificar del 50 al 75...
L'únic que vaig dir és això, la, que hi ha el problema tècnic de la limitació en el preu. Llavors, a veure, el que es pot fer, perquè clar, un expedient de modificació d'una ordenança fiscal no és senzill, llavors no es pot tampoc incorporar un punt ara sense informes ni res. Jo el que recomanaria és que si des del punt de vista polític heu de fer o hi ha voluntat de fer un canvi a l'impost de vehicles, es pot fer, el que passa que clar, base necessita que el període d'exposició pública arribi com a màxim al 31 de desembre per poder entrar en vigor a l'1 de gener. Ens trobem amb aquesta limitació, llavors formalment es pot aprovar, per exemple, al gener o al febrer o al desembre una modificació d'una ordenança, però el problema és que a nivell d'impostos l'impost medita l'1 de gener. Llavors, ja no entraria en vigor el 2022, en aquest cas, sinó el 2023. És l'únic que puc dir i la meva recomanació seria que si hi ha propostes de canvis, i això de fet intentarem millorar també a nivell intern, que es facin el més aviat possible. Si pot ser a l'agost, al setembre, màxim el...
Javi, aquí es va quedar que estaríem conformes amb el 75% de l'impost de vehicles, amb una limitació. Tu em vas dir que la limitació no podia ser, i em vas dir que només podia ser el 50%. Jo et demano, podem aprovar avui, votant l'urgència, que fem el 75% sobre tots els vehicles elèctrics?
Tenim un tema,
vehicles híbrids.
Jo
estic disposat a fer-ho, si tu ens dius que ho podem fer.
Ho miro, deixeu-me un minut per consultar, per acabar de consultar i acabar de confirmar aquest extrem. I...
Votem l'urgència i mentre no arribem a aquest punt, que serà l'últim, mira tot el que tinguis que mirar, interventor, sisplau. D'acord? Votem l'urgència, tots a favor? D'acord. Passaríem, doncs, i després ja trobarem aquest punt abans de prems i preguntes. Seria l'aprovació de la secció de ple ordinari 8-2021.
Disculpeu, sí, és possible. A nivell tècnic, la bonificació és el 95% sense limitacions de preu.
D'acord. Doncs incorporarem aquest punt d'urgència quan acabem els punts ordinaris. D'acord?
Sí. Perquè quedi clar, hem votat per unanimitat la incorporació de tres punts d'urgència, que eren els dos que ja hi havia, que era la taxa pel control administratiu d'activitats, la modificació de l'ordenança 26 preus públics d'oficina de turisme i aquesta tercera, que és la bonificació del 75% dels cotxes elèctrics, entenc que és.
Sí, i dels híbrids? És que diu que això aquí és per... Què? D'acord.
Dic que sí, en principi jo crec que el més interessant, on hem d'abocar tota la feina, és cap al 100% pur d'elèctric. L'altre, el 2026, està prohibida la seva fabricació, per tant això anirà menys cada any.
D'acord. Val. Val. Aprovació de l'acte de la sessió plenari interior 8-2021. Si hi ha algun comentari, alguna aportació a fer sobre aquest acte? No? Val. Passaríem al tercer, que és aprovació del compte dels decrets de presidència número 586 al número 653 del 2021.
Sí, es dona compte al ple de les resolucions de l'alcaldia des del 586 al 653 d'aquest 2021, amb un total de 68. La relació consta a continuació del punt, i si hi ha algun decret en concret que necessita alguna explicació, doncs intentarem donar-la.
D'acord. Passaríem al quart, que és donar compte al ple de les actes de la Junta de Govern Local del mes de setembre 2021.
Sí, en el mateix sentit, es dona compte al ple de les juntes de govern dels dies 1, 15, 22 i 29 de setembre del 2021, còpia de les quals es van donar a tots els regidors per la seva consulta.
Hi ha cap comentari, cap matització? Passaríem, doncs, ja a la Comissió Informativa del Territori. El cinquè, que és proposta de resolució de l'encàrrec de gestió anterior i del conveni de la gestió informatitzada del padró d'habitants i aprovació del nou encàrrec de la gestió informatitzada del padró d'habitants de la Diputació de Tarragona i del respectiu conveni regulador. Secretari?
Sí. El 15 de desembre del 2020 a l'Ajuntament va entrar un escrit, una notificació de la Diputació de Tarragona per la qual es traslladava un acord de data 27 de novembre del 20 que deia que se resolia l'encàrrec de gestió per la gestió informatitzada del padró d'habitants que van efectuar els ajuntaments de la província de Tarragona. En concret, el de Montblanc va començar el conveni el 20 de juliol del 2007. També aquest acord deia que en conseqüència d'això es resolia el conveni per la gestió informatitzada del padró d'habitants que es va aprovar per part de la Diputació el 26 de març del 2004 i s'aprovava un nou conveni que s'ha annexat també a la proposta. Per tant, el que es proposa fonaments jurídics, els articles 36b i d de la llei 7.985 de bases de règim local atribueixen competències a la Diputació de Tarragona per exercir funcions d'assistència i cooperació econòmica, tècnica i jurídica als municipis de la província de Tarragona per tal de facilitar la gestió de les seves competències. L'article 11.3 de la llei 40/2015 de règim jurídic de les administracions públiques estableix que quan l'encàrrec de gestió es realitzi entre òrgans i entitats de dret públic de diferents administracions es formalitzarà mitjançant signatura del conveni. En els mateixos termes, l'article 47.2 de la llei 7.985 diu que es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les corporacions per l'adopció d'acords en les següents matèries. I aquí diu transferència de funcions o activitats a d'altres administracions públiques, així com l'acceptació de les delegacions o encomanes de gestió realitzades per altres administracions, llevat que s'imposin per llei obligatòriament. Vista aquesta normativa legal, el que es proposa al ple l'adopció dels següents acords: encarregar a la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del padró d'habitants; segon, trametre a la Diputació la notificació del present acord; i tercer, facultar l'alcalde per la signatura del conveni amb la Diputació de Tarragona.
Gràcies, secretari. Sobre aquest punt, hi voleu cap intervenció?
No, solo una pregunta. Sí. ¿No se tenía que haber votado el acta anterior? ¿No se tenía que haber votado el acta anterior?
¿El acta? Sí. Bueno, ha dicho...
Sí. Jo he dit si havia cap d'això i si les donàvem per bona. Ara, si voleu que alcem el braç, doncs alcem el braç de l'acta de la sessió anterior. Vots a favor? D'acord? Val. Aquest punt també suposo que encara que no hi vulgui la paraula i entenc que hi ha l'aprovació, també tenim que fer l'aprovació, no? Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem al 6, que és proposta de conveni de la delegació de recaptació de les quotes de la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació número 18 de la Guàrdia dels Prats a base gestió d'ingressos. Secretari, sisplau.
Sí. Les quotes d'urbanització i les quotes de conservació són ingressos de dret públic liquidades per les entitats urbanístiques col·laboradores, juntes de compensació o entitats urbanístiques de conservació i que poden ser exigides per la via de constrenyiment. Aquesta regulació comporta que les quotes urbanístiques es liquidin per les entitats urbanístiques i posteriorment s'hagin de cedir a l'Ajuntament pel cobrament en executiva dels deutes pendents. Doncs la via de constrenyiment és una potestat que únicament poden exercir les administracions públiques i que en aquest cas li correspon en caràcter originari als ajuntaments i a base en exercici de la delegació conferida a la Diputació de Tarragona. Actualment, base ofereix als ajuntaments i a les entitats urbanístiques de conservació la possibilitat de delegar la recaptació en voluntària i en executiva de les quotes urbanístiques, en tant que ingressos de dret públic no tributari. Per acord del Consell Rector de Base de 5 de desembre del 14, la delegació ha de ser tant en voluntària com en executiva i mitjançant conveni a tres bandes, Ajuntament, Entitat Urbanística i Diputació. El mecanisme de relació derivat de l'aplicació dels convenis aprovats fins a la data s'han orientat a considerar subjecte actiu del deute a l'Ajuntament, del municipi on radica l'entitat urbanística, la qual cosa ha generat un seguit de problemes en diversos àmbits. L'entitat urbanística no consta com a emissor, subjecte actiu, de manera que deixa de tenir accés directe a la informació que li pertany. En cap moment pot consultar de forma directa quin és l'estat de cobraments, qui són els deutors o altres qüestions com qui domicilia les quotes de conservació o l'import total del càrrec que té que recaptar per cada exercici. Per accedir a aquesta informació ha de sol·licitar a base cada cop o al propi ajuntament per no tenir una immediatesa a la informació. Tanmateix, l'entitat urbanística rep els ingressos mitjançant transferència a l'Ajuntament i que aquest procés pot endarrerir-se de forma que el titular del deute, que és l'entitat urbanística, pot veure els seus cobraments retardats. Aquesta situació pot provocar problemes de liquiditat amb alguna d'aquestes entitats. També la inscripció d'embargaments en el registre de propietat és molt dificultosa, atès que els registres consideren com a emissor del deute el propi Ajuntament, quan el titular real del crèdit és l'entitat urbanística. També en l'àmbit de la protecció de dades es genera el dubte del paper que correspon als diferents subjectes que intervenen i el nivell de protecció i accés que cal garantir a cada part en exercici de les seves funcions. D'acord amb l'informe del cap de gestió tributària de base, si es reconeix la condició d'ens emissors d'aquestes entitats urbanístiques, condició reconeguda al text refós de la Llei d'Urbanisme, es poden superar aquests problemes que s'han descrit. Tanmateix, i per no alterar ni perjudicar la tramitació dels expedients ni el seguiment comptable dels càrrecs i rebuts emesos anteriorment a nom dels ajuntaments, els nous convenis no s'aplicaran als càrrecs liquidats per les entitats urbanístiques amb anterioritat al gener del 2021. El Consell Rector de Base, en sessió de 22 de juny del 21, va aprovar el nou model de conveni a subscriure amb les entitats urbanístiques i els ajuntaments, que contempla la condició d'ens emissor a aquelles i la seva condició receptora directa dels ingressos obtinguts en l'àmbit de les quotes i també otorga als ajuntaments la condició d'ens delegants de les quotes en executiva, deslliurant-los de les càrregues d'emissors del deute i de la liquidació de les quotes a entitats. Vista aquesta normativa, el que es proposa al ple és deixar sense efecte el conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació de quotes d'urbanització que va aprovar el ple el 29 de març del 2017, aprovar un nou conveni regulador de la delegació de facultats en matèria de recaptació de quotes d'urbanització a subscriure entre l'Ajuntament de Montblanc, la Junta de Compensació de la Unitat d'Actuació número 18 de la Guàrdia i la Diputació de Tarragona, que es va anexar a la proposta, i finalment facultar al senyor alcalde per assignar el conveni.
Gràcies, secretari. Això d'aquí és el canvi de formulació de que ara les quotes les pogués recaptar la Diputació en el seu organisme de base de la unitat d'actuació que es troba entre la Guàrdia dels Prats, diguem, el nucli antic, l'edificació antiga i la carretera. Això aquí va abans del 2007, quan encara estàvem en plena eufòria urbanística, hi ha diverses parcel·les que les van adquirir entitats promotores d'habitatge que després van fer fallida. Això ha significat el retard des del 2007 fins ara i, clar, aquestes entitats en fallida no hi ha manera de poder-les cobrar si no és a través de base. Llavors, una mica aquesta modificació a sol·licitud d'altres integrants d'aquesta unitat d'actuació, a veure si la podem reactivar, que aniria molt bé doncs, que la Guàrdia, si fessin doncs, 10 o 15 xalets que estan en aquesta unitat d'actuació, i necessitem aquest canvi de metodologia per poder agilitzar el desenvolupament d'aquesta unitat. Per part dels grups, quan va? Res? Tampoc? Podem passar a votació, doncs, directament. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 7, que és proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre l'Institut Martí Alomà i l'Ajuntament de Montblanc en relació amb el projecte de servei comunitari.
Vist que el Departament d'Ensenyament es fa ressò de la necessitat de promoure entre l'alumnat el compromís cívic i impulsa el projecte de servei comunitari per l'alumnat de secundària obligatòria com un instrument per desenvolupar competència social i ciutadana, vist que l'apartat 2 de l'article 16 del decret 187/2015 de 25 d'agost d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria que preveu que el servei comunitari és de caràcter obligatori, vist que tant l'Institut de Secundària Bartolomà com l'Ajuntament de Montblanc volen afavorir la generalització del projecte de servei comunitari entre els estudiants de secundària obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants al llarg de la seva trajectòria escolar experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, es proposa al ple l'adopció dels següents acords: aprovar l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Institut Martí Alomà i l'Ajuntament de Montblanc en relació amb el projecte de servei comunitari que s'adjunta com a annex a la present proposta, facultar a l'il·lustríssim senyor alcalde de Montblanc perquè a la signatura de l'esmentat conveni i notificar aquests acords a l'Institut Martí Alomà i a la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament.
Gràcies, secretari. Bé, és un conveni que ja ha exposat el secretari pel servei comunitari. Si donem la paraula als grups, Juanma, Junts, Esquerra, doncs si us sembla podem passar a votació directament. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem al vuitè punt, que és verificació del text refós de modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Montblanc, àmbit del camp de futbol, la Pedrellada i Can Terruella. Secretari, sisplau.
El ple de l'Ajuntament, el 24 de febrer del 2021, va aprovar en caràcter provisional la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana, àmbit camp de futbol, Pedrellada i Can Terruella. La Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona, en la seva sessió de 19 de juliol, va suspendre la tramitació fins que, mitjançant un text refós verificat per l'òrgan que va otorgar l'aprovació provisional de l'expedient, incorporés les prescripcions següents. Primera, justificar que el compliment de la disposició addicional 18a del text refós de la Llei d'Urbanisme pel que fa a l'avaluació de l'impacte urbanístic del document en funció del gènere. Justificar que en el butlletí oficial i en el diari de premsa s'ha donat compliment a les previsions de la disposició addicional desena del text de la Llei d'Urbanisme, segons la qual el termini per a la tramitació de les figures de planejament s'amplien en un mes en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d'agost. Vist que el 2 de setembre del 2021 l'arquitecte redactor del projecte ha presentat a l'Ajuntament un text refós on incorpora les prescripcions de la Comissió d'Urbanisme i que en la mateixa data va informar favorablement perquè es verifiqués pel ple l'esmentat text refós, vist l'informe favorable de la Secretaria de 13 d'octubre del 2021 i vista la normativa urbanística i ambiental, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, verificar el text refós de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Montblanc, àmbit camp de futbol Parellada i Can Torruella, d'acord amb les prescripcions de la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 19 de juliol del 21, i remetre a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona el text refós i licenciat, juntament amb el certificat d'aquest acord, per la posterior tramitació i aprovació per l'òrgan competent.
Gràcies, secretari. Si avui doncs, té aquest punt la votació majoritària del ple, haurem acabat amb una modificació puntual del pla general, que ja fa 2 anys que l'anem arrastrant i que ja vam fer l'aprovació inicial, que va ser per unanimitat, va exposar-se al públic i a les entitats, no hi va haver cap al·legació, vam votar també per unanimitat l'aprovació definitiva, però hi ha 2 o 3 qüestions de matisos sobre l'igualtat de gènere, sobre uns petits perfils sobre aquest punt, i ja quedaria resolta definitivament. Aquesta modificació és el que ens acabaria d'aprovar definitivament i podríem començar a plantejar-nos ampliar tant la zona esportiva entre la zona esportiva i la residència, i també a dalt, tocant el carrer Joan Amades, poder fer un bloc en què s'hi ha concentrat tota l'edificació de pisos per lloguer, que és el que teníem intenció de fer, uns 24 pisos, ja buscarem alguna fundació o alguna entitat que es pugui fer, i que a la planta baixa es fes un edifici planta baixa destinat a una residència, diguem, per la gent més gran del Tilmar. A veure si ja ho aprovem definitivament, se publica i podem començar a treballar a veure si podem fer realitat tant el tema de la planta baixa amb la gent del Tirmer, que tant li tenim que agrair la seva acció en aquesta comarca, com els pisos socials que es puguin fer, els 24 pisos socials. Dono la paraula als grups. Fama.
No, tenim molta cosa a dir, ja, com has dit, ja portem més de 2 anys, a veure si podem acabar amb tot això i tirar una mica aquests projectes que són interessants per davant.
D'acord. Per part d'esquerra.
Bé, com sempre doncs, hem anat aprovant doncs, les modificacions, per tant votarem a favor, sobretot també doncs, posar tocar de peus a terra en l'hora de fer aquesta previsió de zona esportiva, que sempre hem dit doncs, que abans d'ampliar potser el que s'ha de fer és endreçar-la, perquè està un pèl desordenada amb les entrades dels diferents clubs per diferents portes, per tant unificar una mica el criteri i evidentment celebrar doncs, que finalment a Prodisca pot tenir una residència per la gent gran, doncs agraït de poder contribuir.
D'acord. Podem passar doncs, a votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem al punt 9, que és addenda al conveni entre l'Ajuntament de Montblanc i Forces Elèctriques de Catalunya S.A. avui a distribució en xarxes digitals SDU del 18 de desembre del 1998. Endavant, secretari.
El 18 de desembre del 1998 es va subscriure el conveni entre l'Ajuntament de Montblanc i FECSA per la cessió d'ús de la finca registral 9040 i la 9041 per la construcció d'una subestació elèctrica denominada EES Montblanc. El 24 de novembre d'aquell any, del 98, la Direcció General d'Energia i Mines va autoritzar i aprovar el projecte d'execució de la subestació. Red Elèctrica té atribuïdes les funcions d'operador del sistema elèctric, així com les de gestor de la xarxa de transport amb una tensió igual o superior a 220 kW i és responsable del desenvolupament i ampliació de la mateixa. Al seu torn, a distribució, té atribuïda la funció de gestió de la xarxa de distribució d'energia elèctrica d'una tensió inferior a 220 kW de la província de Tarragona. A distribució va transmetre a Red Elèctrica les instal·lacions de transport de la que era propietària. En base a l'anterior, distribució i Red Elèctrica han de gestionar conjuntament la subestació de Montblanc. La cessió per l'ocupació del terreny va ser atribuïda en exclusiva en el seu moment, l'any 98, a Distribució, per la qual cosa resulta necessari procedir al canvi de titularitat parcial de l'esmentada cessió a favor de Red Elèctrica. Per tot això i per formalitzar el canvi de titularitat parcial de la cessió a favor de Red Elèctrica, les parts han de procedir a aprovar i signar una addenda al conveni de 18 de desembre del 98. I el que es proposa al ple és, primer, aprovar l'addenda al conveni de 18 de desembre de 1998 per tal que Red Elèctrica i Distribució constin com a titulars de la cessió d'ús dels terrenys on hi ha la subestació Montblanc, S.E. Montblanc. I segon, facultar a l'alcalde per la signatura de l'addenda al conveni esmentat i que es transcriu a continuació a la proposta.
Tracta de que el 1998, arrel de la instal·lació de la vidriera, es va construir una instal·lació, una subestació elèctrica a l'altre cantó de la via de la vidriera, que els terrenys eren de l'Ajuntament de Montblanc i es van cedir en aquell moment a Forces Elèctriques de Catalunya, i ara això s'ha traspassat a Red Elèctrica Espanyola. Com que en aquell moment es va fer aquest conveni que els hi cedíem a Forces Elèctriques de Catalunya i ara la gestió és de Red Elèctrica Espanyola, no tan sols vam cedir el terreny, sinó que també vam col·laborar-hi amb 40 milions de les antigues pessetes, tindríem que fer aquest addende que ens demanen entre l'Ajuntament de Montblanc i Forces Elèctriques de Catalunya. També vull dir que aquesta subestació no tan sols ha servit per la instal·lació de la vidriera, sinó que ha reforçat, suposo que per molts anys o per molts decennis, la recepció de l'electricitat aquí a Montblanc, després d'aquesta qüestió i de distribuir no tan sols a la vidriera i a la, en aquell moment, Mahle, avui Frappe, i a la Simo, a més, també s'ha fet una connexió per cable subterrani pel camí de la Tosa, passant per el pont de Bolovi del circuit cap a Montblanc, i això ens ha possibilitat, doncs en aquests anys, tindré una de les coses que és imprescindible per si volem tindre un teixit industrial, que és tindre una subestació d'energia capaç, doncs, de subministrar amb freqüència totes les empreses del teixit industrial de Montblanc. Dit això, doncs, si volem intervindre, Juanma, això, d'acord, podem votar. Vots a favor? Votat per unanimitat. Passaríem al punt número 10, que és proposta d'aprovació del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Montblanc i Mont-ral pel manteniment i promoció del camí del Brugent.
L'any 2015 es va crear la senyalització del camí del riu Brugent i es va senyalitzar i posar infraestructura de pas, baranes, passeres, ports penjants, amb la subvenció del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, adreçada a espais que estan dins de la xarxa Natura 2000. Amb els aiguats entre l'octubre del 2019 i el primer trimestre del 20, bona part de la infraestructura de pas, sobretot el pont penjant que unia el camí amb l'enllaç cap al Pinatell, va quedar inutilitzat. Per coordinar aquest projecte de manteniment i promoció del camí del riu Brugent i afavorir la seva implantació, es proposa subscriure un conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Montblanc i Mont-ral. Vista la normativa legal vigent, el que es proposa al ple és l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'esborrany de conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Montblanc i Mont-ral pel manteniment i promoció del camí Brugent, que s'annexa com a annex a la proposta. I segon, facultar al senyor alcalde perquè signi l'esmentat conveni i notificar aquests acords a l'Ajuntament de Mont-ral i al Departament d'Intervenció i als serveis de manteniment de l'Ajuntament.
Gràcies, secretari. Com tots sabeu, l'Ajuntament de Montblanc té baixant, diu avall, de tota, té la partió primer amb la Riba i després amb l'Ajuntament de Mont-ral, que no és pròpiament a Mont-ral, sinó que és amb Farena, que és una pedania de Mont-ral, al límit de terme. Hi ha una certa problemàtica en el riu Brugent. Si passeu ja veureu que a les conates hi ha pedres molt grans perquè hi ha hagut moments d'aglomeració i és cert doncs, que també la riuada va afectar sobretot en el pont penjant que està després del pont de la Riba i la fàbrica paperera, no? Llavors, nosaltres que ens ho veiem més lluny, aquesta part del Brugent, doncs no hi tenim tanta cura, però l'Ajuntament de Mont-ral està molt decidit a tindre uns nivells de conservació i d'adequació amb tot el que és la vall del Brugent, i ja que ens ho van demanar i que creiem que el propòsit de l'Ajuntament de Mont-ral és més que noble i és d'agrair que tinguin tota aquesta preocupació, doncs no tenim cap inconvenient en brindar-nos a signar aquest conveni de manteniment i de col·laboració entre Montblanc i Mont-ral. Després de les paraules del secretari i les meves, donem paraula a Juanma.
Només dir de celebrar, doncs això, perquè és un lloc molt, un indret molt bonic i el pont penjant, doncs, saber si es pot refer i és una ruta preciosa.
Val, jo només dic que en aquest mes de novembre, aquests dies de Tots Sants, és una excursió preciosa. Els colors, cada tom podria ser un quadre dels ocres, és igual de tot. Les muntanyes que ens envolten, és igual anant cap a Mont-ral que anant cap a Prades. El que passa que el Brugent, llestimosament, baixa molt sec, però sec del tot, i que hi ha una secada terrible tant en el Brugent com en el Francolí, i que per això alguns problemes d'una població veïna amb el tema de l'aigua, que han procurat actuar amb tota la solidaritat i procurar doncs el bon veïnatge que tenim que tindre amb tots els ajuntaments de la comarca i més respecte doncs a la manca d'aigua, i que doncs és el nostre paisatge, és la nostra identitat, el Francolí, el Brugent, el Barranc de la Vall. Podem passar a votació. Vots a favor? Votat per unanimitat. Passaríem ja a la Comissió Informativa d'Hisenda i Economia. Passaríem al punt número 11. Això aquí ja està dintre de les ordenances que han proposat aquestes qüestions d'urgència. Modificació de l'article número 7 de l'ordenança fiscal número 12, taxa per la recollida d'escombraries. Sisplau, interventor.
En relació a l'expedient relatiu a la modificació de l'ordenança fiscal de la taxa número 12, taxa per recollida d'escombraries, vista la necessitat de modificar... Vista la necessitat de modificar l'article 7è, acreditament, per tal d'aclarir criteris per a la interpretació dels diferents conceptes definits a l'ordenança, en conseqüència, es proposa aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal de la taxa número 12, taxa per recollida d'escombraries, afegint a l'article 7è, acreditament, el següent redactat. S'estableixen els següents criteris per a la interpretació dels diferents conceptes definits a l'ordenança. Com a criteri general per a l'aplicació de la taxa es tindrà en compte la referència cadastral de cada immoble o local. Quan en un immoble amb una única referència cadastral s'evidenciï que existeixen diferents vivendes, locals i negocis, cada una d'elles pagarà la taxa corresponent malgrat que hi hagi una única referència cadastral. En el cas de que un immoble tingui cotitularitat, cada un dels titulars pagaran la part proporcional corresponent segons la propietat de la que siguin titulars, si així ho sol·liciten. Segon, donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva mitjançant l'exposició d'aquest en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el butlletí oficial de la província per termini de 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seva electrònica d'aquest Ajuntament. Tercer, considerar que en cas de que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'acord és definitiu sobre la base de l'article 17.3 del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
Gràcies, Javi Ríos, interventor. És una qüestió molt tècnica, diria jo, tant aquesta com el punt següent, el número 12, no? Perquè, bueno, estem ara en els primers anys, en el primer any de la recollida selectiva i hem trobat certa problemàtica sobre l'aplicació de les taxes i és una qüestió molt tècnica que, no sé, ens van demanar des de baix els que se n'en cuiden i en conformitat amb el Consell Comarcal, doncs que si podíem fer aquest aclariment per no tindre problemes d'interpretació. Dit això, hi ha cap intervenció? Sí, endavant.
No, simplement una qüestió molt ràpida, que veiem bé per part nostra que es normalitzi el pagament del servei i que s'apliqui la taxa a qui fa ús del servei, al final, qui fa ús d'aquesta recollida l'ha de pagar. Simplement és una modificació que convenia. Ja està. I votarem a favor.
Sí, per la nostra també hi votarem a favor, evidentment, doncs, qui fa brossa doncs l'ha de pagar. El que sí que, englobant doncs, una mica el concepte dels punts de les ordenances, doncs parlar una miqueta del per què votem les ordenances d'aquesta manera, és a dir, només unes petites modificacions en comptes de, com sempre, portar les ordenances a ple perquè siguin votades al plenari. Després que aquests dies doncs, sí que és veritat i és cert doncs, que hem intentat doncs, fer reunions per arribar a alguns acords, creiem que algunes de les propostes que havíem fet des del nostre grup eren ben fàcils d'aplicar i moltes encarades en un problema que Montblanc i la comarca ens omplim la boca de que ens estem perdent població, de que ens estem despoblant i en temes d'habitatge i no em serveix el fet de que ara direm doncs, que la competència d'habitatge està delegada i tot plegat perquè les accions que pot fer un ajuntament són molt grans i el fet de no perdre població és un. I accions com fer una ordenança que bonifiqui el 95% els habitatges que estan desocupats i que es rehabilitin amb el compromís de posar-los al mercat de lloguer, doncs creiem que era una ordenança que no implicava en cap cas cap despesa per l'Ajuntament i que això podia incentivar alguns propietaris a arreglar alguns pisos que ara mateix no estan fent servir i ampliar la borsa d'habitatge, un problema que, com diem, ens preocupa moltíssim i que creiem que hem de començar d'una vegada per totes a posar mesures. L'altre, per exemple, la de les escombraries, aquells habitatges que se'ls bonifica el 50% pel fet de que no estan habitats. Si no el tens habitat és perquè tens més patrimoni que els altres. També teníem la proposta del recàrrec de l'IBI. No sabem si en la gent que té dos o tres propietats o les que en tenen 10, però alguna mesura s'ha d'aplicar. Qui més té, doncs també compartir és viure. Per tant, sí que creiem doncs, que és un bon moment, doncs, el moment de les ordenances, de lluitar sobretot per l'habitatge. Hi ha molts joves i moltes joves que en aquests moments marxen d'aquí perquè no troben lloc on anar. Això ens entristeix. Jo crec que hem de fer realment un pensament fort en tot això i incentivar doncs amb aquestes mesures que és el que podem. Evidentment celebrar doncs aquelles que sí que hem incorporat, la bonificació doncs de la taxa d'obertura d'establiments o la taxa de, per establiments que siguin de Montblanc per participar a les fires o una bonificació, però ja us diem, les que creiem que tenien molt de pes, aquestes no vol dir que siguin menors, però sí que és veritat que amb l'habitatge s'hi ha de treballar molt fort i no ens podem permetre el luxe doncs, de no fer res i de, després dir, oh, perdem gent. Clar, perdem gent, però si volem que no perdre gent hem d'aplicar solucions. Avui votarem a favor, llavors també sabem que avui ho votarem tot a favor perquè són tot tecnicismes, els convenis evidentment doncs, s'havien d'aprovar i les ordenances no n'hi ha cap que sigui una cosa estranya i que ens pugui provocar doncs alguna discussió. Per tant, són tecnicismes com aquesta de les recollides d'escombraries, la de l'escola municipal de música o el servei de recàrrega de vehicles elèctrics, també entenem doncs, que qui fa ús d'aquestes instal·lacions doncs, també ha de doncs, assumir algun cost. Per tant, sí, avui votarem a favor a tots els punts del ple, segurament, però no ho votem amb tot l'orgull perquè creiem que es podia haver fet molt més pels nostres habitants. Gràcies.
Gràcies per la teva intervenció. Jo, si en cas, després faria l'últim una intervenció sobre el tema de les ordenances. De moment, si no hi ha cap més paraula, podem passar a votació d'aquesta ordenança fiscal número 12 sobre la recollida d'escombraries. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passaríem al 12, modificació d'ordenança fiscal número 16, taxa per la prestació del servei de l'Escola Municipal de Música Josep Porter Rovira. Interventor, sisplau.
En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de l'ordenança fiscal de la taxa número 16, taxa per prestació del servei d'Escola Municipal de Música Josep Porter i Rovira, vista la necessitat de modificar l'article 5è, quota tributària, en el següent sentit, on diu, nivell lliure, l'assignatura de llengua musical té una càrrega lectiva d'una hora setmanal en aquest nivell, degut al nombre d'alumnes que cursen l'assignatura, s'incrementa la càrrega lectiva en 15 minuts més setmanalment, de tal manera que cal modificar el text, passant a ser nivell lliure, l'assignatura de llenguatge musical té una càrrega lectiva d'una hora i 15 minuts setmanals en aquell nivell.
Gràcies, Juanma.
No, no té massa importància, no, només que això a la llarga no repercuteix en increment de preus o increment de cost per la part de l'Ajuntament. És una pregunta.
Bé, per part nostra, ahir mateix em vaig arribar a l'escola de música perquè no entenia en què consistia això i aquests dubtes que comentava ara el Juanma també els teníem, no? I com que a les reunions prèvies que vam parlar d'ordenances tampoc ens va quedar massa clar, perquè sembla que ningú ho tenia massa clar, doncs em vaig arribar a l'escola de música. I a l'escola de música m'han explicat que aquesta modificació deixa per escrit allò que ja s'està fent. És a dir, les classes de llenguatge musical en nivell lliure actualment ja tenen una durada d'una hora i 15 minuts i des de fa temps. Per tant, ara les ordenances recolliran allò que ja és una realitat. Per tant, és constatar un fet que ja s'està produint des de fa temps i, per tant, com que només és una formalitat, hi votarem a favor.
D'acord. Per part de Esquerra?
Sí, bé, de fet, és una mica el que ha dit el Marc. Jo també vaig buscar documentació perquè jo recordava que això havia estat aprovat en un consell escolar de l'Escola de Música i parlant amb la Maica, doncs també m'ho va recordar. És cert que això no implica res, ni un increment del personal, ni un increment del sou. Era una cosa que s'estava fent perquè justament necessitaven una convalidació d'hi arribar a 3 hores al grup de llenguatge lliure. Simplement és aplicar i posar per escrit allò que ja s'està fent. Gràcies.
D'acord, doncs podem passar a votació. Passem a votació. Vots a favor? Aprovat per unanimitat. Passarem al punt número 13, proposta d'aprovació preu públic per la prestació de serveis de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques. Senyor interventor, sisplau.
Vista la necessitat d'establiment i ordenació de preus públics per a la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques, vist l'informe tècnic econòmic de l'àrea en el que es conclou, en concret en la proposta 4, preu pel servei de recàrrega ràpida de 30 cèntims el kWh, preu mig dels recomanats per l'ICAEM per càrrega ràpida i de 0,15 euros el kWh, preu mig dels recomanats per l'ICAEM per càrrega semiràpida, s'estima que es pot cobrir un 70% del cost energètic. Conforme a l'article 44.1 del text refós de la llei d'entes locals, l'import dels preus públics ha de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. No obstant, conforme al punt segon del mateix article, s'acrediten raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho aconsellin per fixar preus públics per sota el límit anterior. S'hauran de consignar anualment en els pressupostos de l'entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant si n'hi hagués. Per tot això, es proposa, primer, aprovar l'establiment dels preus públics per a la prestació del servei de recàrrega de vehicles elèctrics en estacions públiques, segons consten en l'expedient en document annex, ordenança fiscal número 35, preu públic per a la prestació del servei de recàrrega de vehicles. Segon, publicar aquest acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i el butlletí oficial de la província de Tarragona a l'efecte del seu general coneixement.
Que ja vam parlar en les comissions informatives i més quan, a més de les electrolineres que teníem a la muralla de Santa Tecla, doncs abans de cap d'any entraran en funcionament les de carga ràpida i de la carga lenta que tenim en el pàrquing de Sant Miquel. Fins ara era gratis absolutament, s'ha fixat un preu de 31 euros quilowatt, que cobriria en principi un 70% del cost de l'electricitat, però depèn del mercat de l'electricitat, potser no aconseguirem això, sinó un 50, o ja veurem com és, perquè està desbocat el preu de kilowatt-hora, no? Bé, entenem que hem de fer una promoció dels vehicles no contaminants i per tant, doncs, creiem que tampoc sigui totalment gratuït, perquè també ens costa uns diners a l'Ajuntament de Montblanc i més en l'actual regulació del mercat elèctric, però doncs, també creiem que hi ha d'haver un cert tipus de subvenció per evolucionar cap a noves fórmules de mobilitat no contaminant.
Sí, com vam expressar al seu moment quan estàvem negociant tot això, estem d'acord en que es pagui, no? El que consumeix, com diu el company Oriol, ha de pagar, i entenent que és un preu raonable, és un preu fa la mitja del que es cobra a qualsevol població d'aquí al voltant. El que no acabo d'entendre massa, aquesta diferència entre carga ràpida i carga lenta, o semiràpida i ràpida. Perquè tot això es comptabilitza com quilowatt i hora, per tant, si és ràpida, en una hora cargaràs tants quilowatts, i si és lenta, doncs en més hores tindràs que estar per cargar aquests mateixos quilowatts. No? Doncs no entén aquesta diferència de preu, sigui una manguera d'un tipus o una manguera d'un altre. No acabo d'entendre massa ni aquí ni a molts llocs que també ho fan. Crec que es podria posar unitàriament tot igual i ja sabem que tal com està el preu de l'energia ara mateix, doncs no, a lo millor no arribem ni al 50% del cost, però bueno, és una manera de començar i començar a no tindre que pagar i que sigui totalment gratuït.
Sí, però bueno, entenc que tu deus dominar més el tema, no?
No, jo sóc usuari del vehicle elèctric i per tant també considero correcte que s'estableixi un preu públic per la recàrrega, perquè com dic, és un servei que es presta, per tant també s'ha de pagar, encara que sigui una part. Les tarifes les veiem adequades, perquè és una mica la mitjana que s'està recomanant i que estan posant a molts ajuntaments, i en la línia que comentava el company Juanma, el tema de la potència, no és que sigui expert en la matèria, però jo entenc que és com el subministrament elèctric que tenim a casa. Si tenim més potència, paguem un tram, no, de potència, que és més car com més potència tens. Per tant, és allò del mínim que diem popularment, no? Per tant, si hi ha com dues línies elèctriques, una de 50 kW i una de 20, clar, el cost de subministrament, només de portar, ja deu ser més car, i per això entenc que el preu s'estableix amb aquestes dues tarifes diferenciades. És una mica la impressió que tinc jo en aquest sentit.
Jo crec que no. Tots enganxen de la mateixa, deriven de la mateixa línia, de la mateixa potència, no? Jo crec que això és més merament un assumpte tècnic que no s'acaba de polir del tot. Amb aquest preu també té una contrapartida. Tu saps que és, com has dit, fas d'usuari d'aquest enganxe. El problema a vegades és que quan és lent, moltes vegades els usuaris utilitzen d'aparcament. Clar, si el demon és més barat, propiciaràs més a que sempre aquestes places estiguin ocupades, i de fet són perquè es moguin una mica, no per aquí.
És més car la lenta. La ràpida nosaltres subvencionem el 70% i amb la lenta
al revés.
Pues que no sé explicar-t'ho tècnicament, però això és la recomanació de l'Associació Catalana de Municipis, vull dir, no és que ens ho hàgim inventat nosaltres, és de l'ICAEN, però és menys subvencionat la carga, sí, és menys subvencionada la carga lenta que la carga ràpida. Per el que deies tu d'aprofitar l'aparcament, La carga lenta només és subvencionat un 15%. I la carga ràpida és subvencionat un 30%.
Aquí està al revés. Aquí està 0,30 kWh de la carga ràpida o ultraràpida. Està posat al revés.
No ho sé, però això és el que ens recomana l'ICAEN i que ens recomana tothom. No sé.
A veure, si algú
pot donar més llum sobre aquesta qüestió, però...
Jo crec que és tan senzill com tota la vida, com més ràpid que regues, més pagues, i com més lent, doncs menys pagues. És tan senzill com això, el tema dels preus. No té cap més...
Bueno, però aquí el que estem és intentant no assumir tot el cost, no de beneficiar un tipus de recarga.
Però vull dir que per carregar el mateix hauràs d'estar més temps, per tant, pagaràs més, o sigui, pagaràs el mateix que el de la carga ràpida, perquè el de la carga ràpida pagarà més en menys temps, per tant, és tan senzill com això.
Bé, és una manera de començar, i jo crec que això l'any que ve igual ja ho tenim una mica més clar i podem polir el tema.
Si us sembla, abans de les mocions, perquè aquests tres punts que tenim d'urgència estan relacionats amb les ordenances fiscals, fem aquests tres punts d'urgència i després ja passarem a les mocions. Llavors, secretari, si ens pots anar punt per punt aquests tres que ens queden de les ordenances fiscals. Sí.
Val. El primer assumpte d'urgència seria la modificació de l'ordenança fiscal número 9, taxa per control administratiu d'activitats. En relació amb l'expedient relatiu a la modificació de l'ordenança fiscal número 9, taxa per control administratiu d'activitats, vista la necessitat d'introduir a la taxa de control administratiu d'activitats una modificació del 75% de la taxa d'obertura d'establiments per a persones físiques i jurídiques que obrin nous establiments de comerç i serveis amb una superfície inferior a 150 metres quadrats, per tot això es proposa al ple d'adopció dels següents acords. Primer, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal número 9, taxa pel control administratiu d'activitats, introduint el nou article següent. Article 12, exempcions i bonificacions. Queden establertes les següents bonificacions al pagament de la taxa. Una bonificació del 75% de la taxa d'obertura d'establiments per a persones físiques i jurídiques que obrin nous establiments de comerç i serveis amb una superfície inferior a 150 metres quadrats.
donar a l'expedient de tramitació i la publicitat perceptiva mitjançant l'exposició d'aquest en la taula d'anuncis de l'Ajuntament i el butlletí oficial de la província per termini de 30 dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les declaracions que estiguin oportunes. Així mateix estarà a disposició dels interessats a la seva electrònica d'aquest Ajuntament. Tercer, considerar, en el cas de que no es presenten declamacions a l'expedient, en el termini anteriorment indicat, que l'acord és definitiu sobre la base de l'article 17.3 del text refós de la llei d'hisendes locals.
Gràcies, interventor. Passaríem, doncs, a donar el torn de paraula a Juanma. Marc?
Sí, en aquest punt sí que voldria intervenir i ja aviso que m'extendré una mica. Bé, aquesta i les següents són una mostra de les algunes propostes, poques propostes que hem fet als grups de l'oposició i que podran tirar endavant. Els tres grups hem tingut més iniciativa que el mateix govern, mentre el nostre grup, Junts per Montblanc, ha presentat 18 propostes, l'equip de govern només s'ha limitat a fer propostes de modificacions tècniques i administratives. Per tant, s'ha perdut l'ocasió de fer polítiques en favor de creació d'incentius per afavorir el lloguer d'habitatges, ajudar a les famílies i les persones que tenen dificultats per pagar tributs, com per exemple l'IBI. Tampoc s'ha acceptat tirar endavant propostes que anaven en línia de premiar la rehabilitació d'habitatges i tantes altres. En el nostre cas, com deia, fins a 18. La resposta que tenim, que és la que se'ns ha anat donant a les últimes reunions i ha sigut l'argument al qual s'han anat rebutjant les propostes, ha sigut que tenim un pla de sanejament que ens impedeix aprovar aquestes propostes socials i de dinamització econòmica que fem des dels grups municipals. Ens diuen que no es pot rebaixar el nivell d'ingressos per no desquadrar el pla de sanejament. Ho hem demanat en repetides ocasions. Es parla molt de mantenir ingressos, que vol dir no baixar impostos, però es parla poc de reduir la despesa, i és un element que també s'ha de tenir en compte per quadrar els comptes. El pla de sanejament, que va del 2019 al 2026, és una mostra de la gestió econòmica, de la mala gestió econòmica que s'ha fet els darrers anys i que ara ens porta a aquesta situació. Pel que ens diuen des del govern, no tenim ni marge de maniobra per ajudar famílies que tenen dificultats per pagar tributs. Les propostes del nostre grup eren molt concretes. S'adreçaven a col·lectius molt concrets en situacions molt concretes. Al nostre entendre, amb un gran benefici pels afectats i amb un impacte molt baix per a les finances municipals. El pla de sanejament ens ho impedeix, ens diuen. No volen fer trampes al solitari, ens han dit. Bé, almenys de tot això en traurem alguna cosa positiva. Ara ja se n'adonen de la situació a la que han portat aquest Ajuntament i comencen a veure els problemes. Problemes que des del nostre grup fa molt temps que venim advertint. Estem segurs que properament tindrem més mostres de la realitat que confirmaran les nostres preocupacions. Lamentem, per una banda, que el temps ens vagi donant la raó i que les coses siguin com sempre hem dit. I sempre hem dit que l'Ajuntament no s'administrava correctament i que ens preocupava que algun dia la situació arribés a ser insostenible i que això acabés afectant a Montblanc i el propi Ajuntament. Sembla que anem cap aquí i que, per desgràcia, encara no hem acabat de veure les dificultats amb les que ens trobarem. Per això, de nou, insistim en la necessitat d'una auditoria externa. I un apunt. Els recomanem que expliquin molt bé el que suposa aquest ingrés de la venda de terrenys d'aquesta parcel·la municipal que s'ha concretat recentment. Perquè molta gent que no entendrà com pot ser que l'Ajuntament ingressi tants diners i els impostos continuïn alts i que ni tan sols es puguin aprovar bonificacions com les que hem proposat. I finalment, quant a la proposta que ens ocupa. Veiem bé que es bonifiqui aquesta taxa i esperem que aquest tímid incentiu serveixi per que alguna persona emprenedora s'animi a tirar endavant algun negoci a Montblanc. I per tant, hi votarem a favor. Gràcies.
Gràcies per part de l'Esquerra.
Sí, des del nostre grup doncs celebrar almenys aquesta proposta que esperem, com deia ara el company de Junts per Montblanc, doncs que serveixi doncs perquè algun negoci nou pugui obrir el seu establiment i que així doncs continuem fomentant doncs els emprenedors i la gent del territori, i també doncs subscriure en part, no sincerament, doncs el discurs que ha fet el company de l'oposició, ja que és ben cert el que ens estem trobant últimament.
Gràcies, Núria.
Bé, en quant a les propostes, que en aquest cas la de reducció de l'obertura de nous comerços, evidentment que vetllem perquè les propostes que ens heu fet arribar dur-les a terme, perquè el que volem és potenciar la nova obertura, i la veritat que amb la campanya que es va fer de locals s'han obert nous negocis aquí a Montblanc. Nosaltres seguirem vetllant per això i per poder fer més iniciatives que ho puguin fer. En quant a les ajudes a les famílies, evidentment que el que volem és poder potenciar i donar ajudes, com bé diu el nom. Per això vam vetllar perquè la normativa dels cotxes, amb els diners que es puguin ingressar, poder destinar aquest fons que quedarà suposadament de 20.000 euros mínim, per destinar-lo a famílies necessitades, persones que estan en un moment dur i que properament se'ls pot arribar a desnonar. Per tant, la proposta que nosaltres farem és vetllar que aquests ingressos vagin per aquestes ajudes. I en quant al tema de la mala gestió, no hi entro, però sí que és cert que cada any es posen a debat aquestes ordenances, i crec que fins ara qui estava a govern doncs ja portava aquests temes, i evidentment que torno a repetir que celebro que es pugui aprovar avui això, però que cada any es van renovant i es van aprovant, i per tant ja s'hagués pogut fer anteriorment.
Gràcies. Hi ha cap més intervenció? Sí, Carme. I tu?
Sí, només per al·lusions. Precisament, si no som a l'equip de govern, és perquè totes les propostes que fèiem no se'ns acceptaven. Per tant, ara des de l'oposició, sent nou membres, per primera vegada alguna proposta que nosaltres hem fet s'ha acceptat. Per tant, no vam marxar del govern perquè sí, per tant, també deixar-ho clar això, que si no s'havia fet abans és perquè no, perquè s'impedia.
D'acord.
Sí, jo només vull comentar que celebro que també s'hagi fet aquesta modificació, però és cert que amb el comerç ho teníeu molt fàcil per les ordenances, perquè justament amb treball als barris hi havia dos documents absolutament preparats, que fins i tot el secretari s'havia revisat, portant molts mesos treballant, i que només hagués calgut agafar aquests documents i aplicar-los a les ordenances, i segurament hagués sigut un bon revulsiu destinant-hi molts pocs diners a l'Ajuntament, però segurament hagués ajudat molt a tirar el comerç, sobretot el petit comerç, endavant. D'altra banda, pel que fa als ajuts de benestar social, jo celebro que hi hagi interès per ajudar les persones que ho necessiten, però també penso que, precisament com molt bé ha explicat el company Marc, hi ha moltes maneres d'ajudar, perquè hi ha altres organismes que ajuden aquestes famílies i que sí que tenen les competències. Per tant, penso que des d'un ajuntament es pot ajudar de moltes maneres a les famílies, unificant l'IBI, ajudant d'alguna manera, i sabem que a base d'on una sèrie de requisits per aplaçar, el problema a vegades no és aplaçar. Per tant, jo sí que penso que des de benestar social, en aquestes ordenances, sortint de la Covid i tenint en compte que hi haurà un augment molt important de famílies que ho necessitaran, penso que sí que hagués estat el moment potser de plantejar-nos unes ordenances molt socials. Res més, fins aquí.
Gràcies. Fama.
A veure, nosaltres també celebrem que es prenguin medides aquestes perquè la gent d'alguna manera arrenqui un negoci o es planteixi de tindre un negoci, no? El que passa que Núria, jo del discurs que has donat ara m'he saltat una mica quan he escoltat això, i jo em pregunto si tenim que esperar cobrar taxes per recargar un vehicle per ajudar la gent, no crec que sigui la frase més apropiada, perquè si no tinguessin cotxes elèctrics la gent no tindria ajudes. Ha sigut una mica...
No, evidentment, però és una forma de que aquesta recaptació vagi destinada a problemes d'aquestos. I, a més, el que jo vull dir és que nosaltres ens hem trobat que, evidentment, que voldríem fer moltes ajudes i voldríem fer moltes propostes, però quan arribes a una regidoria i moltes de les partides estan a zero, no pots fer més iniciatives. Per tant, hem de potenciar poder vendre aquests terrenys, com s'han comentat, a veure on, com es poden destinar aquests diners, i a la vegada doncs, qualsevol ordenança que pugui beneficiar el ciutadà, evidentment que ho vetllarem.
Home, el del terreno ho entenc, no? Que se pugui aprofitar per coses com aquestes perfectament, no? Però ja t'he dit, lo de aplicar això, perquè crec que és una frase una mica inapropiada.
Sí, sí.
Sí, gràcies. Jo volia fer també un comentari a la resposta que s'ha fet des del govern. Em sembla molt bé que hi hagi voluntat de destinar un fons, però hi ha, a mi hi ha uns números que no em quadren, perquè si sabem que el consum que es produirà per recàrrega de vehicles elèctrics l'ha subvencionat, per tant, el que recaptarem de taxes servirà per pagar la factura de la llum. És així, entenc jo, perquè si nosaltres enxufem, aquest llum s'ha de pagar. Per tant, el normal és que recaptem una taxa per un servei que es presti. Aquell servei també l'hem de pagar a qui ens proveeix aquest servei. Per tant, això no em quadra. I sobre qüestions de govern anterior, no és que vulgui tirar cap cable als companys d'Esquerra, però a Junts per Montblanc moltes vegades han votat contra les ordenances. Quan eren 5 i quan som 4. O sigui, que si hem de fer memòria del passat, fem-la tots. Gràcies.
Podem passar a votació, aquest punt. Vots a favor. Aprovat per unanimitat. Passarem pel punt següent de les ordenances.
En relació a l'expedient relatiu a la modificació de l'ordenança fiscal número 26, preus públics, oficina de turisme, vista la necessitat d'establir una bonificació del 75% per als establiments ubicats a Montblanc per a la participació muntant estant a Terrània, Americana i Clicània, per tot això es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la modificació de l'ordenança fiscal número 26, preus públics, oficina de turisme, en concret l'article 4, quantia, tarifa tercera, preus esdeveniments turístics, apartat primer, preus expositors i entrades visitants, afegint el següent al final del quadre de tarifes. S'estableix una bonificació del 75% per als establiments ubicats a Montblanc per a la participació muntant estant a Terrània, Bricània i Clicània. Aquesta bonificació afecta els preus de botigues i venedors de Bricània i Clicània i el de ceramistes expositors de Terrània. Segon, publicar el present acord en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i el butlletí oficial de la província a l'efecte del seu general coneixement.
Gràcies, interventor. Passaríem doncs sobre aquest tema, sobre la participació dels botiguers i empreses de Montblanc en les fires que s'organitzen des de l'àrea de turisme. Passaríem doncs a donar la paraula a Juanma.
Sí. Sí, gràcies. Simplement mostrar que estem d'acord i creiem que era molt necessària aquesta modificació, ja que en la línia d'altres propostes no representa cap afectació sobre les finances municipals, mentre que, per contra, els beneficiaris poden veure una facilitat per participar en esdeveniments que s'organitzen a Montblanc. I de vegades això pot marcar la diferència entre la viabilitat comercial i poder ser present o no en una fira. Per tant, el nostre vot serà favorable. Gràcies.
Gràcies. Carme?
Sí, moltes gràcies. Doncs el nostre grup, ja que vam fer la proposta, celebrem moltíssim que hi hagi aquesta bonificació. De fet, ha estat una demanda per part del comerç de Montblanc, trepitjant carrer. És cert que si algun avantatge té estar a l'oposició és que es té més temps que quan s'està obert. És de les poques coses gratificants que té estar a l'oposició. I escoltant les botigues i escoltant les persones ens van fer aquesta proposta. Per tant, molt contents de poder-los donar aquesta bona notícia i que d'ara en endavant no els sigui tan costós econòmicament poder participar en aquestes fires del seu municipi. Gràcies.
Núria.
No, simplement agraeixo que s'hagi fet aquesta proposta i tant des de la regidoria de comerç com tot l'equip de govern i tota l'oposició estic segura que el que volem és que es beneficiï el comerç local.
Hi ha alguna intervenció més sobre aquest punt? Podem passar a la votació. Vots a favor? Val, passaríem ja a l'últim punt d'urgència, que és el sobre els vehicles elèctrics i específica, però seria sobre la proposta inicial que es va acordar del 75% de l'impost de vehicles, sense limitació, perquè ens han dit que això d'aquí no pot ser, i dels vehicles híbrids, doncs dius tu quin és el tant percent que està fixat a la... Què? El 25, d'acord, doncs si pots... Doncs el 30. Bueno, que estigui a la Diputació, si és el 25 o el 30, ja està. Val. Per tant, senyor interventor, sisplau.
No, és un punt que no estava a l'ordre del dia, llavors simplement entenc que seria proposar el canvi al 75%, un augment del 50 al 75% de la bonificació.
Va. Hi ha cap intervenció sobre aquest punt, doncs? Val. Podem passar a votació, vots a favor? Aprovat per unanimitat. Bé, acabat tots aquests temes de les ordenances, jo voldria dir que sí que doncs, es van enviar 18 propostes sobre la baixada de l'IBI, baixada de brosses, que jo tinc que dir, vull dir, nosaltres tenim un pla de sanejament, que estem immersos, i que el que posa allà és que no podem baixar l'IBI ni de baixar el coeficient ni de baixar subvencions. També vull dir que hi ha una qüestió, que és que l'IBI és un impost progressiu, que el que paga és el que té més, i el que no té no paga, i que jo no sé si és molt social fer aquestes baixades de l'IBI. També hi ha una qüestió que en aquests moments ens diuen de què sobre les ordenances, que en principi tindrien que cobrir els costos, que també doncs proposava rebaixes, actualment ens estan dient aquests dies que la inflació actual que estarà entre el 3,5 i el 5% a final d'any, que pot ser que sigui temporal, però ningú ens assegura això. I jo vull dir que jo hi vaig dir a la comissió informativa que el que no podíem fer era fer-nos trampes en el solitari. El cert és que en altres, doncs, primers d'any, doncs, per disposició del govern, doncs, tindrem que pujar els salaris de l'escola de música, de la llar d'infants, de totes les activitats de l'Ajuntament, doncs, el que ens marca el govern. No sé en aquests moments si serà un 3 o un 5, però, com a mínim, serà un 3. I nosaltres... Totes les ordenances que teníem sobre aquestes activitats que cobràvem els veïns de l'escola de música, de la llar d'infants i de tots els tràmits de l'Ajuntament, els tenim congelats. Amb la qual cosa augmentarem el dèficit que tenim sobre el que en un principi es proposava, doncs posem a la llar d'infants o a l'escola de música, que tenia que ser un terç els pares, un terç l'Ajuntament i un terç la Generalitat. Vull dir que sapiguem que tenim serveis que cobrem molt inferior del preu de cost. I després altres serveis, que també voldria dir, clar... El Consell Comarcal ens ha aprovat que la brossa la puja el 3%. Nosaltres no la pujarem en els veïns. Això què vol dir? Que aquest 3% de la brossa se'l tindrem que menjar l'Ajuntament, perquè el que nosaltres cobrem de brossa per el que tenim que pagar al Consell Comarcal no arribarem a cobrir el que ens cobra el Consell Comarcal i serà un servei que també serà deficitari. I jo no vull criticar que el Consell Comarcal cobri el 3%. Crec que si tinguéssim aquí un equip de govern amb majoria, el que tindríem que haver fet és augmentar les taxes de tots els serveis que prestem a mesura de la inflació. Però això no ho podem fer perquè, doncs, no ho sé, ja vam sondejar, ja vam parlar amb tots els equips i això aquí era doncs, anar a que no s'aprovessin les taxes si fèiem un augment d'un 3%. Que a l'Ajuntament de Montblanc tenim problemes de finançament, sobretot un problema de liquiditat. Això és cert, no ho tinc que negar. Que aquests problemes, junt amb altres problemes que s'han afegit de tancament i de l'any 2020, són reals. No en tinc cap qüestió a dir. També vull recordar qui tenia la responsabilitat d'Hisenda fins fa 3 mesos. També vull dir que estic segur i no en dubto doncs, que els problemes, sobretot de liquiditat, estaran solucionats a finals del mes de novembre. Us ho puc dir perquè ja no tan sols hem ingressat els diners de la meitat de l'arribada, però que entre la venda que es formalitzarà demà de la parcel·la que estava en els pressupostos, que està en els pressupostos aprovats perquè els vam aprovar, més les operacions que han fet amb els diversos bancs que ens autoritzen i que ens recomana el pla de sanejament i la tutela financera de la Generalitat, doncs podrem, ni estic segur, que a final d'any el deute, el període mig de pagament de factures de l'Ajuntament serà de 45 dies, que és el que marca la llei. I, no sé, vull dir, això s'ha fet sense transgredir res, Abans, no sé, puc donar un exemple, El dia 6 de març, 6 de juliol, quan va plegar l'antic regidor d'Hisenda, al Consell Comarcal li devíem un any. Un any, Un any. En aquest moment li devem 2 mesos. I jo agraeixo els serveis prestats per l'antic regidor d'Hisenda, ho agraeixo, però vull treure de dramatisme a la situació econòmica de l'Ajuntament. Ni podeu estar segurs de que a finals de novembre el període mig de pagament de les factures de l'Ajuntament seran 45 dies. A pesar de moltes qüestions, com que es va fer el mes de març la vinculació no per àrees de conselleria, sinó que es va fer global, hem tingut moltes dificultats, perquè es van fer moltes coses des de certes conselleries que estaven condicionades a la venda del patrimoni, que no s'efectuarà fins demà, i que han gravat altres qüestions, com la compra de la parcel·la de l'Església Vella de Sant Salvador de Prenafeta, que va quedar contaminada per aquesta globalització i que després va votar que no. Però bé, sobre que arribarem a una situació insostenible. Jo ho dic per activa i per passiva, que això d'aquí és una exageració. El deute que hi haurà a l'Ajuntament de Montblanc 1 de gener del 2022 suposarà una ràtio d'endeutament que anirem del 34 al 35% de el pressupost net de l'Ajuntament de Montblanc. Amb un pagament, perquè també podríem dir que tenim el 25, però havent factures de fa 10 mesos. Aquest endeutament amb un pagament de factures, perquè ho tenim que fer, perquè és llei, perquè tenim que pagar els proveïdors, a 45 dies és no el millor de la demarcació ni de la província, però sí que és un dels paràmetres baixos dins de la mitjana dels municipis i de les ciutats i viles de les nostres contrades. Vull dir, podria parlar d'ajuntaments que estan al 100% o que estan al 75%, nosaltres estem al 34%. I també vull referir-me que venim d'una situació, el 2007, que estàvem al 100%. I també vull dir una qüestió, que és que avui dia, amb els interessos tan baixos que per llei ens tenen que ofertar els bancs, els ajuntaments, que és un 0,50 per damunt de l'IBOR, home, tenim un accés als diners que és molt baix, baixíssim. Home, si ens deixen diners al 0,50 i tenim una inflació del 3,5 o del 5, hòstia, que tampoc tenim que passar d'aquests nivells, i que el que tenim que tendir és a tindre un ajuntament al màxim de sanejat. Però, home, que dir, jo accepto que diguem que tenim, doncs, que hem tingut, sobretot, certs problemes de caixa a l'Ajuntament de Montblanc, que crec que els anem resolent i que els resoldrem en un espai ja molt curt, perquè ja hem parlat amb les entitats financeres i no han tingut cap inconvenient de donar-nos el finançament que marcava el pla de sanejament, però dir que tenim una situació insostenible o que no es podran pagar els salaris del mes de desembre, crec que no és la realitat de l'Ajuntament de Montblanc. Bé, aquí hi ha una qüestió també que veig que tenim que fer sobre la situació difícil que ens trobarem l'any que ve, fruit de la sortida de la pandèmia i de la situació actual. Mireu, jo he parlat amb molts ajuntaments com n'altres que no tenim les competències ni d'assistència social ni d'habitatge, que som els ajuntaments que tenim menys de 20.000 habitants. Generalment, aquests ajuntaments que estem en aquesta situació, el que fan és tindre una taula d'emergència, dotada, doncs, amb un grapat de diners i amb els temes socials, molts d'ells relacionats amb l'habitatge i amb els desnonaments, doncs, poder disposar d'uns diners que, en cas d'un desnonament, d'un que li tallen la llum, d'un que se li ha d'arreglar una instal·lació elèctrica perquè tinguin aigua calenta, que es pugui fer d'una manera d'allò que el que està programat per la Generalitat o pels ajuntaments que tenen més de 20.000 habitants o pels consells comarcals s'hi pugui actuar d'emergència, no? I això aquí és el que voldríem fer i que jo ja vaig proposar a la comissió informativa. Jo dic que en el tema de que hi haurà majors ingressos perquè en el pressupost passat sobre la carga de cotxes elèctrics hi havia zero i ara hi hauran 20.000 euros com a mínim, doncs que en els pròxims mes de novembre o desembre o gener que podem fer una modificació puntual del pressupost perquè tindríem que incloure els diners de la venda de la parcel·la i també 50.000 euros que vam aprovar per unanimitat per la compra de la parcel·la on s'ha de posar el futur arxiu comarcal, també hi poguéssim afegir aquests 20, 22.000 euros per constituir aquesta taula d'emergència, que ens comprometem que tot el que es gasti de la taula d'emergència sigui per un acord majoritari de tots els grups municipals per als temes que tinguem, que sobrevinguin, però que ja en sé d'alguns que els tenim plantejats ja per evitar desnonaments o per evitar situacions molt límits que hi hagin. I res més, jo dic content que hi hagin empreses que han apostat per Montblanc en aquesta parcel·la, que esperem que en les pròximes setmanes el resultat del concurs de Cimalsa, doncs hi hagi alguna empresa que també aposti per Montblanc, i transferir un missatge de recuperació, d'esperança, de vitalitat a Montblanc. És cert que des de fa uns quants anys, 15 dies, des del 2007, Montblanc, des que ha vingut la crisi, no hem perdut cap empresa, però tampoc a nivell de la construcció ni de vivenda ha vingut ningú. Tampoc hi ha hagut implantacions, ja dic que han mantingut, però tampoc hi ha hagut implantacions d'empreses aquí a Montblanc. I tant de bo, ara comencem amb això que firmarem demà de dormir pressa i amb el que pugui passar el dia 15 amb Cimalsa, una nova etapa d'esperança que pugui donar-nos il·lusió, que pugui donar-nos coratge, que doncs puguem reactivar la construcció d'habitatges, que puguem mirar de mitigar el descendiment d'habitants a la nostra comarca, i que a més dic això, aquest viatge cap a una nova esperança, a una nova autoestima. No volem fer Montblanc sols, que som els únics de les pobles de la comarca que ni pugem ni baixem, però no baixem, sinó que ens alegraria fer amb tots els pobles i municipis de la Conca de Barberà. I res més. Agrair que s'hagin aprovat aquestes modificacions de les ordenances, que tots els punts, a part de les mocions que hi ha hagut en aquest ple, hagin estat per unanimitat, i que si algú vol intervenir, ja que jo he fet l'ús de la paraula, i si no, que passaríem al tema de les mocions. Endavant.
Gràcies. Jo voldria fer sempre una matització, perquè potser no m'he expressat prou bé, sobre l'IBI. Per nosaltres, una bonificació social de l'IBI és quan els beneficiaris d'aquestes bonificacions són qui té necessitats socials. O sigui, és a dir, no una bonificació per tothom, sinó per qui realment la necessita. I sobre qui més té, més paga, en principi sobre la teoria està bé, però potser qui més, qui es troba en una situació que no pot pagar, potser té una propietat, i això no és sinònim d'arribar a final de mes. Per tant, tenir una propietat tampoc garanteix tenir capacitat de pagar més. Però bé, i sobre la qüestió de la liquiditat i sobre la situació econòmica, que tenim punts de vista molt diferents, com és lògic, nosaltres tenim una pregunta en relació a aquests fons de la riuada que arribaran ara. Per tant, hi haurà una injecció de liquiditat. Per tant, no sé si de parlar de trampes de solitari o no, però entenem que arribaran aquests diners, i aquests diners estaran disponibles per fer front als pagaments pendents, i per tant podrem anar liquidant despesa corrent pendent de pagament. I no ho sé, sobre el pressupost, sí, hi haurà una partida, hi haurà uns fons, però la liquiditat que ara tindrem potser no la tindrem en el moment que haurem de pagar les obres de reconstrucció. No sé com funcionen aquestes coses, ja ho veurem, ja ho anirem veient. Era més que res el dubte que ens quedava, no? Potser sí que ara amb aquests fons que ens rebran doncs ens posarem a to, posarem els números on toca, però potser el que estem fent és arrossegant el problema per més endavant. És la sensació, i ho anirem veient. Gràcies.
No, això li asseguro que no passarà. Hem rebut data de la setmana passada, el divendres, 1.570.000 euros de l'arribada, més 60.000 euros de l'escola de música que teníem retrasats per no haver presentat els comptes, més 80.000 euros de cooperació municipal, que també estàvem en la mateixa situació. El tema és cert és que a l'Ajuntament només hi ha una caixa única, eh? Vull dir, i entren i surten, però d'aquesta caixa única. Però jo li puc assegurar que no gastarem els diners de l'arribada per pagar factures. Eh? Vull dir, els diners de l'arribada es quedaran per pagar, no li dic que no fem fluxos, però que al posar-nos al dia del pagament de factures no és a base dels diners de l'arribada, sinó que és a base de les contractacions d'operació de tesoreria que ens permet i ens indica el pla de sanejament i de la venda de patrimoni, que moltes de les factures que depenien de la venda de patrimoni ja estan pagades. Però que no pateixi que no farem la irresponsabilitat d'utilitzar els diners de l'arribada, sinó que la regularització del pagament de les factures de l'Ajuntament es farà en base dels crèdits a curt i a llarg que ens autoritzaven la tutela financera i que els diners de la venda de patrimoni ens serviran per pagar el que estava ja gravat amb la venda de patrimoni que ja s'ha realitzat. Sí, sí.